Bona tarda, són les 7, us parla Pere Gallifa. Comencem repassant titulars des de les 5 de la tarda. Està en marxa el ple municipal del mes de maig. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Entre els temes a tractar hi haurà les millores en les infraestructures dels barris, noves propostes en canvis del nomenclàtor i el preu de la tarifa de l'aigua que es congelarà durant aquest any 2018.
En uns minuts connectarem amb la Karen Madrid des de l'Ajuntament per saber-ne l'última hora. Més coses, l'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán, ha declarat avui davant la jutge pel cas Esmatxa.
L'empresa de neteja ha denunciat diversos càrrecs públics per presumpta prevaricació. Des del seu punt de vista, estan difamant Esmatxa per poder rescindir el seu contracte. Sarracán ho ha negat a les portes del jutjat aquest migdia.
Se'ns acusa d'haver-nos inventat uns procediments administratius que, segons l'empresa, estan fets simplement per fer-los fora del servei. És a dir, se'ns acusa d'inventar-nos procediments administratius amb l'únic objectiu de municipalitzar. No. Nosaltres el que estem fent és fiscalitzar adequadament el compliment d'un servei públic. Hi ha un contracte i el contracte s'ha de complir. Això no és opcional. Nosaltres tenim l'obligació. No fer-ho, no tirar endavant aquests expedients administratius que vam anunciar al gener, allò sí que seria prevaricar.
I avui també hem sabut que l'hort urbà del barri de Gràcia podria tenir els dies comptats.
Aquesta setmana els hortolans han sabut que Solvia, propietari del terreny, ha demanat una llicència d'obres per construir habitatges. Mentre es tramita la petició, el que podria ser un període de 8 o 9 mesos, Solvia permetrà que els membres de l'hort continuïn amb la seva activitat.
I en plan esportiva, el president del Centre d'Esport Sabadell, Esteve Calzada, ha visitat avui l'hotel suís de Ràdio Sabadell.
I ha parlat del futur del club i del projecte esportiu de la pròxima temporada. La seva ambició és fer un equip competitiu i aconseguir que pugi a segona divisió en un període de 5 anys.
Després l'escoltarem amb calma i repassarem la resta d'actualitat. Abans, però, rebeu una salutació de Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
I ara passem pels serveis. A Sabadell fa sol amb núvols i estem a 23 graus, però què passa a la resta del país? Ens ho explica Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui, de nou, les temperatures han pujat arreu del país. A hores d'ara se situen entre els 19 i els 24 graus a la zona del Pirineu i del Prepirineu i entre els 23 i els 28 a la resta. Una tarda en conjunt assolellada, però amb alguns núvols a punts de muntanya que, sobretot a la zona del Pirineu i del Prepirineu, deixen alguns ruixats de caràcter irregular, precipitacions que localment podrien ser fortes durant aquesta tarda. També poden caure alguns ruixats aïllats en d'altres punts de muntanya, sobretot a la zona del prelitoral. Pel que fa demà, la jornada es mantindrà amb un matí tranquil, amb alguns núvols prims, alguna boirina o algun banc de boira molt local a primera hora, i a la tarda de nou amb el creixement d'alguns núvols a zones de muntanya i amb aquests ruixats que un dia més faran acte de presència a la zona del Pirineu i també del Prepirineu. Precipitacions que localment, com avui, podrien anar acompanyades de tempesta i també de calamar-se. Temperatures demà que pujaran una miqueta més al centre de la jornada. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolor. Ja hem repassat què passa al cel. Anem a mirar què passa a la terra. Repassem el trànsit. A Barberà, en sentit nord cap a Girona, hi ha 12 quilòmetres de circulació amb retencions. També en sentit sud, en l'enllaç amb la C58, en aquest cas, un quilòmetre i mig. A Cerdanyola també presenta complicacions, 5 quilòmetres en l'enllaç amb aquesta C58. I el Nus de la Trinitat, en sentit nord, 7 quilòmetres i mig de circulació lenta. També dins de la ciutat hi ha complicacions, a la ronda litoral a l'alçada del Fòrum, per exemple, i la ronda de dalt a Vallcarca i Nou Barris. Si heu de passar per aquestes vies, tingueu paciència. Entrem en matèria. El ple municipal del mes de maig ha donat llum verda a la congelació de les tarifes de l'aigua per aquest 2018. Després de 2 mesos de negociacions amb la companyia d'aigües de Sabadell, el govern municipal ha acceptat aquesta proposta per evitar l'augment de més de 6 punts proposat per l'empresa. Tot i que les forces polítiques coincideixen que és una mesura que beneficia les butxaques dels sabadellencs, desperta alguns dubtes. Karen Madrid, bona tarda.
Molt bona tarda, Pere. Doncs aquesta proposta de mantenir congelades les tarifes
tarifes de l'aigua tirat endavant amb l'abstenció de Ciutadans i del grup municipal de Convergència i Unió. Les formacions han expressat els seus dubtes, sobretot de cara al futur, de què pot suposar de cara al futur no tenir aquests ingressos de més que es preveien amb l'augment de més del 6% que proposava la companyia d'aigües de Sabadell. Per exemple, des de Convergència i Unió, el seu portaveu, Carles Rossinyol, ha preguntat si hi havia incloses les previsions d'inversions per renovar tota la xarxa de canonades de la ciutat, que recordem, doncs, una gran part està envellida i fins i tot, doncs, està feta de fibrociment, i ha assegurat que tem que aquesta congelació de les tarifes es tradueixi en una no renovació d'aquesta xarxa, que sí que faria molta falta, ha dit.
El que he dit, està molt bé pensar a curt termini, però jo crec que la nostra obligació és pensar a curt, a mig i a llarg termini. I estarà molt bé, ens podem posar moltes medalles, i no ha pujat el preu aquest 2018, i tothom aplaudirem amb les orelles, però si comença a petar la xarxa, després tenim uns problemes bastant més grossos.
El regidor no adscrit, Lluís Monge, per la seva banda, també ha preguntat si Caça està assumint ara mateix l'augment del preu de l'aigua en alça de la TL d'Aigües Ter Llobregat, i li assegura que el que li preocupa és que a llarg termini hi hagi un increment que no sàpiguen qui ha d'assumir, si els ciutadans, l'Ajuntament o la mateixa companyia.
Perquè quina és la nostra preocupació? Si la companyia ho ha pagat o ho està pagant, arribat el moment en què aquest augment tiri endavant de forma definitiva, també serà una xifra important que caldrà veure qui assumeix, si és l'Ajuntament, els usuaris, si és...
El tinent d'alcalde Joan Berlanga ha respost a aquestes inquietuds, assegura que s'ha estudiat a fons tot el que implica aquesta congelació de tarifes i ha assegurat que ara mateix és possible poder mantenir aquestes tarifes de l'aigua sense un augment per al preu de la factura que reben els ciutadans, sense que hi hagi una repercussió negativa. És un dels temes que s'ha aprovat al ple d'avui. També s'han aprovat un altre, el Pla de Relacions Exteriors i Projecció Internacional de Sabadell, que us explicàvem ahir aquí mateix a Ràdio Sabadell. Ha prosperat amb l'abstenció de CiU i amb el suport de tota la resta de forces, i al llarg del ple d'avui se n'han d'aprovar d'altres, com per exemple el pla de foment de les arts audiovisuals, el de cooperació, el d'infància i adolescència, el de turisme també, són documents que s'han d'aprovar al llarg del ple. De moment encara estem al punt número 5 d'un llarg ple que s'espera de 36 punts de l'ordre del dia, i un ple marcat de nou per les concentracions, mobilitzacions de diferents col·lectius. Hem tingut, per exemple, els veïns dels Marinals, que al final del ple tindran una moció que reclamarà a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que faci alguna cosa per evitar els problemes que tenen els seus pisos, problemes estructurals al barri dels Marinals. També s'han concentrat el col·lectiu de persones de Comissions Obreres de l'Ajuntament, que reclamen negociacions per fer un conveni nou, i altres col·lectius que també són aquí, com per exemple els dels Horts de la Verneda de Candeu, que denuncien que s'estan desallotjant de forma poc adequada. Tota aquesta suma de persones mobilitzant-se ha provocat que en alguns moments no es pogués seguir el ple pel gran soroll que hi havia, i fins i tot, doncs, l'alcalde ha hagut d'intervenir en diferents ocasions, fins i tot amenaçant de tancar les portes o de fer fora aquestes persones que estaven interrompint la sessió plenària.
Si m'escolteu... No donarem més explicacions. Si m'escolteu, la gent de fora, em dirigeixo a la gent que hi ha fora, el passadís ha de restar obert, aquest és el criteri, no entrarà més gent de la que hi cap en el ple, i per tant els demano per darrera vegada que mantinguin silenci, si no haurem de procedir a tancar la porta del ple.
Aquestes qüestions es debatran al final del ple, concretament el tema dels veïns dels Marinals, i també es tornarà a debatre el canvi de nom o posar el nom de l'1 d'octubre a algun espai de la ciutat. Ve del debat del mes anterior en què es proposava canviar el nom de Plaça Espanya pel 1 d'octubre. En aquest cas, la moció que signa Esquerra Republicana i la Crida és més genèrica i aposta per dedicar un carrer o plaça de la ciutat a la gent que va fer possible aquest referèndum.
Moltes gràcies, Karen. Recordeu que si voleu seguir el ple en directe ho podeu fer a través de l'enllaç ple.radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Us ho dèiem en titulars, l'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán, ha declarat avui al jutjat per la denúncia interposada per l'empresa de neteja Smatsa. Segons ells, el govern els està difamant per poder rescindir el contracte vigent, un contracte que és el més gran del consistori i que suposa l'11% de la despesa municipal.
Sarracán ha arribat als jutjats minuts abans de la vista, on ha rebut el suport d'una cinquantena de persones convocades per la Crida. L'alcalde ha seguit la línia dels altres regidors investigats i ha defensat la posició del govern, tot negant les acusacions de l'empresa Smatsa.
I amb aquesta voluntat de total transparència, de donar totes les explicacions que faci falta als jutges i a la ciutadania, aquells que ens van posar en aquest govern amb un programa molt clar, que era fiscalitzar el servei públic i fer que es dugui a terme de la millor manera.
Des del seu punt de vista, l'empresa de neteja només vol bloquejar el procés de fiscalització que l'Ajuntament ha engegat per mirar si compleixen el contracte.
Sabem d'on venim i sabem cap on volem anar. I en aquest camí sabem que hi poden haver entrebancs, dificultats posades, com hem dit, a través de querelles que només volen entorpir el procediment administratiu regulat que hem vingut fent fins ara. Entenem que no es pot entorpir allò que s'està fent com toca i que el procediment administratiu seguirà endavant malgrat aquests pals a les rodes.
A la mateixa hora, un grup de 10 persones han anat als jutjats per protestar contra el govern municipal. Des del seu punt de vista, ignoren les demandes veïnals.
Solvia, la immobiliària del Banc Sabadell construirà habitatges on actualment hi ha l'Hort de Gràcia. Per tant, els hortolans hauran d'abandonar el projecte d'aquí uns 8 o 9 mesos. La llicència d'obres està demanada i Solvia no té la intenció de canviar d'opinió.
Tot i que els membres de l'Hort de Gràcia sabien que era un projecte temporal, desconeixien que l'actual propietari del terreny fos la immobiliària del Banc Sabadell. De fet, confiaven que el pacte amb l'anterior propietari, que els permetia mantenir l'hort, seguia vigent. Per això, la notícia sobre un eventual desallotjament ha sobtat els hortolans, com explica un dels seus participants, Isidre Soler.
Ens van comunicar doncs, la seva intenció de construir, que construiria Sòlvia, que ja havien demanat aquestes mateixes, no, la setmana passada havien demanat ja, havien entrat la llicència amb el projecte, i que bé, doncs, que en tot cas el que ells pretenien és de que deixar-nos durant el termini en què l'Ajuntament doncs, concedeix la llicència de construcció, doncs que hi puguem estar.
El projecte va néixer fa 5 anys quan un grup de veïns del barri va ocupar el solar abandonat a la cantonada dels carrers Manso i Ausias Marc.
Atenció, perquè aquest estiu es faran obres de millora de la línia de ferrocarrils entre Sabadell i Barcelona. La més important serà el soterrament de les vies entre les parades de Can Feu Gràcia i Sant Quirze a la sortida de Sabadell, però també es realitzaran treballs al túnel de la Universitat Autònoma, amb talls que afectaran la circulació de combois fins a l'estació de Bellaterra.
Això comportarà la interrupció del servei entre les estacions de Can Feu Gràcia i Sant Quirze entre els dies 25 de juny i 10 de setembre, i també la cancel·lació temporal del servei de Can Feu Gràcia i Bellaterra del 13 d'agost al 2 de setembre. La interrupció del servei entre les parades de Can Feu Gràcia i Sant Quirze, que es perllongarà 2 mesos i mig a partir del 25 de juny, va enfocada al soterrament del servei i a la millora de la seva infraestructura.
Passem a la crònica social. El 14% dels infants del Vallès Occidental es troben en risc de pobresa. Això es desprèn de l'informe sobre el programa d'ajuts individuals de menjadors al Vallès Occidental que avui ha presentat el Consell Comarcal. Per donar una dada, el 14% dels alumnes de la comarca tenen beca menjador i només el curs 2017-2018 la despesa pública total ha superat els 10 milions i mig d'euros.
Aquesta, però, no és l'única alarma que dispara aquest informe. Una de cada 5 famílies que van demanar beca menjador tenen uns ingressos de renda al voltant dels 7.400 euros, molt per sota del llindar de pobresa fixat per l'IDESCAT en 13.070 euros. Ignasi Jiménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Castellà del Vallès, apunta, però, que el problema s'agreuja quan els nens passen de primària a secundària perquè desapareix l'espai del menjador.
Nosaltres considerem que el que està passant a secundària és poc més que un escàndol. El fet de que hi hagi una jornada intensiva, el que està produint és que famílies, nens i nenes, nois que passen de 6è a 1er d'ESO perdin el dret de poder sol·licitar una beca menjador. El no existir els menjadors escolars en els instituts, fruit de la decisió de fer les jornades intensives, el que ha fet és ocultar un problema.
Només en 7 anys el nombre de beques menjadors s'ha duplicat. De les gairebé 7.000 que es van concedir al curs 2010-2011, s'ha passat ara a les 14.700 actuals. Del total del pressupost d'aquest curs, els ajuntaments vallesans aportaran més de 2 milions d'euros a beques menjador, mentre que el Departament d'Ensenyament ha pressupostat 8 milions d'euros. Sabadell és el quart municipi que més recursos hi destina, amb 400.000 euros, i només queda per darrere de Sant Cugat del Vallès, Rubí i Terrassa.
Música.
Repassem altres notícies en format més breu. La sabadellenca Laura Vílchez, de Ciutadans, presidirà la Comissió d'Empresa del Parlament.
Aquesta tarda s'han constituït 14 comissions legislatives i 3 més de seguiment. Entre aquestes, Laura Vílchez, del grup municipal de Ciutadans, presidirà la d'Empresa. Com a vicepresident tindrà Jordi Terrades, d'Esquerra. Aquestes comissions s'han constituït 6 mesos després de l'inici de la 12a legislatura.
Les entitats de lleure de la ciutat organitzen una 30a de casals d'estiu per a infants i joves.
La ciutat comptarà amb una àmplia oferta d'activitats d'estiu impulsades per les entitats de lleure educatiu. Un total de 18 entitats organitzaran prop d'una 30a de casals distribuïts pels 7 districtes. A banda dels casals, també es compten entre les propostes d'estiu 7 campaments, rutes i colònies.
La policia municipal deté una jove per un presumpte delicte de tràfic de drogues.
Els fets van passar ahir a la tarda al passatge de Masia de Can Borgonyó. La noia de 18 anys portava diverses bosses de marihuana, així com una balança de precisió i els diners fraccionats. Agents de la policia municipal l'han posat a disposició del jutge.
La Fundació Sabadellenca Maïns s'incorpora al programa Noves Oportunitats del Servei d'Ocupació de Catalunya.
L'entitat treballarà a partir del juliol amb joves d'entre 16 i 24 anys en situació de vulnerabilitat que ni estudien ni treballen. L'objectiu és reconduir el seu futur, ja sigui reprenent la seva formació o buscant una feina. El primer pas per aconseguir l'èxit és empoderar-los. Així ho ha apuntat Marta Asseguer, responsable del Servei d'Atenció i Suport al Jove del SOC.
No podem demanar a les empreses privades, a les que contratin joves, i en canvi, des de l'administració pública, no es contracten.
No podem escoltar Marta Asseguer. Segons la memòria del Centre de Noves Oportunitats Maresme Vallès, una 80a dels 279 adolescents atesos entre el 2015 i el 2017 han retornat al sistema educatiu. A més, una 60a han aconseguit incorporar-se al mercat laboral amb un contracte de feina de més de 6 mesos de durada.
Amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Hola a tothom. Programa a programa ja hem fet la meitat de la 8a temporada de Parlem d'Òpera. I aquí estem, apretant l'accelerador per arribar al final. Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell cada dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 11 de la nit.
Taxi Sabadell. Disposem de vehicles adaptats per al trasllat de persones discapacitades. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Anem més enllà de Sabadell i la comarca. Continua la moció de censura a Mariano Rajoy. El president del govern espanyol no s'ha presentat a la sessió de la tarda i la notícia ha saltat quan el PNB ha confirmat el seu sí a Sánchez.
D'aquesta manera, els nacionalistes bascos declinen la balança i la moció de censura tindrà els vots suficients per posar punt i final al govern de Rajoy. Aitor Esteban, portaveu del Partit Nacionalista Basc.
Creemos que respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca y al mejor ejercicio de la responsabilidad, votando sí. Confío en que el diálogo prometido por usted en su discurso sea cierto y que no abuse de la prerrogativa y del privilegio que le estamos dando.
Esquerra i el PDeCAT donaran també el sí a Sánchez.
El portaveu d'Esquerra, Joan Tardà, ha afirmat que més que un sí és un no a Rajoy. Per la seva banda, Carles Campuzano, portaveu dels nacionalistes, ha afirmat que votaran que no a Rajoy des de la discrepància. Des de la tribuna, Pedro Sánchez els ha ofert diàleg, però els ha demanat responsabilitat.
El govern central publicarà els noms dels nous consellers al Diari Oficial de la Generalitat.
Fonts del govern han confirmat que entre demà i dissabte al matí sortiran publicats els noms dels nous consellers i conselleres nomenats per Quim Torra.
I Rosalía Iglesias surt de la presó.
La dona de Luis Bárcenas ha pagat la fiança de 200.000 euros imposada al jutge de l'Audiència Nacional. Segons fonts judicials, la fiança prové de 18 persones diferents i s'ha abonat via transferència bancària.
En Joan Blanc és a l'estudi, és moment dels esports. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Pere.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Comencem. El president del Centre d'Esport Sabadell, Esteve Calzada, ha passat aquesta tarda per l'hotel suís d'aquesta casa per valorar el que ha estat el seu primer any a l'entitat. A més, també ha parlat de futur i ha deixat entreveure cap on anirà el club en els pròxims mesos.
D'entrada, i abans de parlar de futur i del projecte esportiu de la pròxima temporada, Calzada ha volgut explicar amb una mica més de profunditat què significa que per primer cop des del 2002 el Sabadell torni a tenir un consell oficialitzat al registre mercantil. És el primer pas per regularitzar definitivament el club i que puguin entrar nous inversors. Esteve Calzada.
Hem fet una inversió molt important al club, però que és clarament insuficient pel que fa falta per reconstruir el club, que a més és un procés que durarà molts anys. Això també és important que la gent ho sàpigui, i que imprescindiblement requereix d'altres inversors que no faran el que hem fet nosaltres de prestar diners al club sense ser accionistes, sinó que amb els que parlem ens diuen perfecte, ens pot interessar, però avisem quan tinguis accions que ens puguis oferir a canvi de la nostra inversió, perquè la gent no fa el que hem fet nosaltres, pot ser una mica agoserat d'anar posant diners al club sense ser realment els accionistes, no?
A nivell esportiu, Bruno Batlle serà l'encarregat de dissenyar la plantilla de la pròxima temporada. El president ha dit que el millor record d'aquesta campanya va ser el triomf a Elx i ha assegurat que si ha de dependre d'ell, Toni Saligrat continuarà al capdavant de l'equip. La intenció, ha dit Calzada, és mantenir el bloc important de la plantilla d'aquesta temporada. El president Arlequinat ha indicat que va venir a Sabadell per pujar-lo a segona divisió en un període de 5 anys i ha admès que estan treballant per a poder fer un equip competitiu la pròxima temporada.
I al final és important explicar-li a la gent que és complicat competir amb aquestes condicions, i ho estem fent i ho continuarem fent. També és important entendre quins equips hi haurà al grup, no? L'equip serem capaços d'armar un equip competitiu, sense cap dubte.
El president del Sabadell també ha fet autocrítica reconeixent que no van encertar amb els jugadors joves que van arribar a l'estiu passat i s'ha mostrat decebut pel descens del juvenil i del filial. En aquest sentit, Esteve Calzada afirma que jugar a segona catalana la pròxima temporada és un contratemps important i ha manifestat que l'objectiu immediat serà que el B recuperi la categoria perduda aquesta temporada.
Pujar-lo. És el filial, com a mínim a primera catalana, és pedra fonamental, pensant en el primer equip també, no? Doncs necessitem jugadors del filial per completar entrenaments i també per poder, doncs, determinar en moments determinats tirar amb ells, no?
Un Esteve Calzada que ha reconegut que el filial ha hagut de superar molts inconvenients aquesta temporada i que ha admès que no han pogut pagar regularment els sous dels jugadors i cos tècnic del Sabadell B.
Anem a les piscines. Un altre cop els penals s'han creuat en el camí de les 8 jugadores de l'Astropol Natació Sabadell, que es troben amb la selecció espanyola jugant la superfinal de la Lliga Mundial a la Xina. Les de Miki Oka han quedat eliminades als quarts de final contra Rússia.
Després de desaprofitar un 8-5 favorable durant el partit, les espanyoles han vist com el seu rival empatava 8 i enviava el partit a la tanda de penals. Un cop allà, la sort ha tornat a donar l'esquena a les jugadores nacionals, que han acabat cedint per 3-4. Un resultat que no era l'esperat per a les waterpolistes espanyoles, ja que les deixa sense opcions de lluitar per la medalla. Després d'aquesta eliminació als quarts de final, Espanya haurà de lluitar per aconseguir la cinquena posició en aquesta superfinal de la Lliga Mundial Femenina.
El nedador del Natació Sabadell, Òscar Salguero, ha tornat de les sèries mundials de Lignano a Itàlia, satisfet amb el paper fet, tot i no haver pogut pujar al podi. El dels Marinals va ser quart al 100 braça, prova de la qual és el vigent campió paralímpic.
La competició incluïa totes les categories adaptades, competint a la vegada, el que dificultava les possibilitats de podi. podi del nedador dels Marinals. Salguero va fregar el seu millor temps tant al 100 braça com als 200 estils. Per això considera la cita a Itàlia com un bon banc de proves, tot i quedar-se sense medalla.
Em porto bones sensacions perquè ara mateix ens trobem amb la, com he dit, a la fase general, o sigui, és una fase en què fem molts metres i no nedem gens l'estil que nedarem, és tot més crawl, més volum, més metres. Llavors, físicament estem més cansats i competint, tot i que no l'hem preparat, les marques han sortit quasi com quan l'he preparat, saps, com al Mundial. I això, com que em dona bones sensacions per l'europeu, ja que si no ho he preparat i estic molt a prop, a l'europeu, preparant-lo, jo crec que sortirà molt bé.
Salguero ultima ara la preparació per aquest europeu adaptat que nedarà d'aquí a 2 mesos a Dublín. Abans, però, aquest cap de setmana competirà als Jocs Catalans, a Manresa, i el 16 de juny té el Campionat d'Espanya de Natació Adaptada que enguany es disputa a Lloret.
La segona edició del torneig Santi Vidal de tenis taula per a veterans comptarà amb prop de 40 palistes. Es disputarà aquest dissabte a les instal·lacions del Club Natació Sabadell i serveix per retre un petit homenatge a aquest jugador, que als seus 87 anys continua jugant de forma puntual.
L'any passat es va disputar aquesta primera edició, que pretén ser una de les competicions més importants de veterans a tota Catalunya. A nivell esportiu s'espera una bona presència de palistes. Ja han confirmat els dos finalistes de l'any passat, el campió Jordi Carceller del Vic i el subcampió Pere Veis. El sabadellenc diu que intentarà repetir aquesta actuació, però destaca que el més important és que aquest torneig estigui cada cop més consolidat.
S'intentarà, però l'objectiu és que tothom quedi content, que surti un bon torneig, que la gent s'ho passi bé i vulgui repetir l'any que ve. No? Aquesta és la clau. A nivell de nivell, valgui la redundància, doncs n'hi haurà força. Ja s'ha inscrit també el que va quedar primer, el Jordi Carceller, hi ha el Molina, bueno, hi ha altra gent de categoria. Vull dir que es veurà un bon tenis taula i segur que es veuran partits molt, molt disputats.
La competició en aquest segon torneig Santi Vidal de tenis taula arrencarà a les 9 del matí de dissabte i acabarà als voltants de les 7 de la tarda.
L'escola de rugbi del Vallès, creada pel Sabadell Rugby Club i el Sant Quirze, va creixent a marxes forçades. L'objectiu és tenir la capacitat per formar bons jugadors i tenir-ne un bon volum els propers anys.
Els sabadellencs s'han rebut amb els braços oberts als seus veïns de Sant Quirze i aquesta bona vinculació es va veure en la trobada de rugbi que es va fer a finals d'abril a Olímpia. David Laoz, coordinador de l'escola de rugbi del Vallès, afirma que estan molt contents d'aquesta unió i de les sensacions que van tenir després d'aquesta trobada. A més, Laoz diu que la vinculació està cada cop més consolidada.
El projecte s'empieza a consolidar perquè la col·laboració és bidireccional, tanto de ellos hacia nosotros como nosotros hacia ellos. Entonces eso hace que todo el mundo salga ganando.
Aquest dissabte faran una nova activitat conjunta a Sant Oleguer, coincidint amb la Festa de l'Esport i per donar a conèixer el rugbi entre els més petits. Després marxaran al sud de França per competir a un torneig la setmana següent i durant els mesos d'estiu, sobretot el juny i el juliol, participaran a diferents torneigs de rugbi platja, entre d'altres a Sitges o Castelldefels.
I acabem repassant el que està l'any de debut del grup Arraona a la Tercera Nacional de Futbol Sala. Els sabadellencs han aconseguit la permanència, però també han hagut de patir més del compte per culpa de diferents problemes que han afectat a l'equip al llarg de la temporada.
Jugadors que han abandonat a la plantilla durant la Lliga, un equip curt d'efectius que s'ha vist afectat per aquestes baixes i, sobretot, el fet d'haver de competir a una Lliga important com la Tercera Nacional. A tot això se li ha d'afegir la dinàmica negativa en la qual van entrar els de Jordi Novau a tota la segona volta. Al final, però, permanència i ara toca reflexionar sobre el que ha passat. De Jordi Lozano, un dels jugadors més veterans de la plantilla, ha assegurat que aquesta temporada ha de servir al grup Arraona per aprendre.
La Tercera Nacional ja és una categoria molt important. Arraona ve de baix, ve de categories doncs, molt diferents en dificultat, qualitat i ritme, intensitat, i aquest any ha servit doncs, per aprendre, bàsicament. Hem de fer la memòria ara, una mica, els deures, i que l'any que ve doncs, no passi el que ha passat aquest any.
Recordem que a principis de setmana els sabadellencs van presentar el cos tècnic de la pròxima temporada i, per tant, aquests pròxims dies es començarà a dissenyar el grup Arraona 2018-2019.
Moltes gràcies, Joan. Nosaltres marxem. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín al matí i després als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar el portal web radiosabadell.fm. Que passeu un bon vespre. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.